Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Les infermeres es reivindiquen en el seu dia. El col·lectiu reclama recuperar les condicions de feina prèvies a la pandèmia quan s'han vist obligades a treballar més hores i amb la pressió que tots coneixem. La directora d'infermeria del Parc Taulí, Mireia Sobirana, n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
Les places estan cobertes, però no estan cobertes de la manera òptima. Voldríem tornar quan abans a la normalitat, en quant a horaris, en què la gent doncs, pugui fer els horaris convencionals que tenim, que tenim al Taulí, que puguin tenir els seus dies de descans. I ara hi ha un gruix important de les professionals infermeres i de CAIS també que no poden fer-ho, això, perquè cobrim els llocs de treball i això és complicat.
El dèficit d'infermeres s'ha evidenciat més que mai a conseqüència del coronavirus. Per això el Taulí ha convocat l'últim any un total de 200 places, tot i que no s'han arribat a cobrir. Avui, 12 de maig, és el Dia Internacional de les Infermeres.
Titulars.
Més efectes de la pandèmia, els tràmits administratius que han de fer els migrants arribats a Sabadell s'han multiplicat per 3 arran de la pandèmia. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La burocràcia s'ha complicat i s'ha allargat en el temps per la impossibilitat de fer tràmits d'estrangeria de manera presencial. Així ho denuncia Raquel Garola, coordinadora del Servei Ciutadà d'Atenció a l'Immigrant.
Això suposa també un endarreriment dels tràmits, ja que al no haver un calendari de cites com abans, sinó que en qualsevol moment, qualsevol persona, qualsevol entitat simultàniament pot presentar els expedients telemàticament, el volum de sol·licituds que arriba al ser una oficina per tota la província de Barcelona és molt gran i això fa que el retard en resoldre els tràmits i en accedir a la informació per part de les persones també sigui molt més gran que abans de la pandèmia.
Segons l'SCAI, el termini mentre resolen els expedients ha passat dels 90 dies als 4 o 5 mesos.
Durant el Notícies Migdia també us presentarem els actes que han preparat els veïns de la Creu Alta per celebrar la seva festa gran.
L'associació de veïns ha replantejat la celebració que s'ha espaiat tota una setmana, malgrat que el gruix d'activitats es concentrarà al cap de setmana.
I en política, representants locals d'Esquerra, Junts i Comuns han valorat avui l'estat de les negociacions per formar nou govern.
Esquerra i Junts es tornaran a reunir amb la CUP com a mediadora. Tot i que les postures continuen enrocades, Juli Fernández, Lourdes Ciuró i Joan Mena coincideixen que la repetició electoral és la pitjor de les opcions que hi ha sobre la taula.
Òscar Rubio, en esports, ha assegurat fa uns minuts en roda de premsa que la salvació de l'equip passa pels partits de la nova Creu Alta.
El lleidatà, un dels capitans del centre d'esports, ha comparegut davant els mitjans en el dia de retorn als entrenaments del conjunt d'Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió del temps, Jordi Mateu, molt bon dia.
Bon dia. Van circulant bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. De cara a aquestes properes hores hem d'esperar que tornin a créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, que al llarg de la tarda podran tornar a deixar algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada localment amb tempesta. També podran arribar algunes nuvolades per l'oest, podran deixar algun ruixat feble i de curta durada durant aquesta propera tarda. A partir del vespre hem d'esperar, això sí, que la nuvolositat tingui tendència a minvar. La temperatura avui al centre del dia d'esperar que sigui una mica més alta. De cara a la jornada de demà dijous, començaríem amb un matí en general amb predomini del sol, només intervals de núvols, principalment a la meitat nord del litoral i prelitoral, mentre que a la tarda la nuvolositat anirà en augment. Arribaran núvols per l'oest, núvols alts i mitjans, que també es barrejaran novament amb el creixement de nuvolades. Així, hem d'esperar que, sobretot ja a partir de la tarda, arribin precipitacions que principalment afectaran punts del Pirineu, Prepirineu i meitat oest, però que mica en mica, sobretot al final del dia, podrien arribar pràcticament a qualsevol punt de Catalunya. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora hi ha dos punts conflictius a la xarxa viària catalana. A la B20 hi ha retencions durant 3,5 km en direcció al Nus de la Trinitat a conseqüència d'un accident que també ha obligat a tallar un carril de la Ronda de Dalt. I pel que fa a Tarragona, també continua tallada la TB-3022 a l'altura del Perelló, també a conseqüència d'un accident. I com funciona aquesta hora el transport públic? Albert Garran, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Les línies R2 i R2 Nord de Rodalia recuperen la freqüència de pas habitual de manera progressiva un cop solucionada la incidència que afectava les instal·lacions entre Riells i Viabrea i Maçanet-Massanes. Es recupera també la freqüència de pas de manera progressiva a la línia R1, un cop solucionada també la incidència que afectava les instal·lacions entre Blanes i Maçanet-Massanes. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquem cap més alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els professionals d'infermeria del Taulí conformen un dels col·lectius que més han patit els efectes de la pandèmia. Encara ara, amb dades epidemiològiques estabilitzades, estan fent torns de 12 hores a la unitat de cures intensives i a semicrítics, sobretot per compensar el gran nombre de baixes registrades a la plantilla. La directora d'infermeria de l'Hospital de Sabadell, Mireia Sobirana, confia, però, que aquesta situació comenci a revertir-se al llarg d'aquest mes de maig. Tot plegat, però, dependrà de si l'afectació de la Covid-19 opera continua a la baixa.
Plena pandèmia, el Taulí ha obert 2 convocatòries per incorporar personal d'infermeria per compensar la falta de professionals. Es van oferir un total de 200 places, pensant tant en les necessitats actuals com en les futures. No obstant això, Sobirana admet que no s'han arribat a ocupar totes i que l'hospital segueix obert a noves contractacions.
No van quedar plenes totes les places i és veritat que és una foto que és molt movible. Han passat 2 coses importants. Una és que el Taulí creix i, per tant, necessitem a dia d'avui incorporar infermeres, i l'altra és que tenim molta gent, molta més gent de la que hi havia habitualment de baixa. I això són seqüeles de la Covid.
Per Sobirana, el nombre d'infermeres actuals del Taulí és suficient per donar cobertura als serveis existents de forma molt justa. De fet, la pandèmia ha posat de manifest la falta de professionals, que s'intensificarà a mitjà termini.
Ara estem en una situació que podem donar cobertura a les necessitats que tenim, però sí que és veritat que el Taulí té un projecte de futur important de creixement i, per tant, per això estem intentant captar nous professionals. Val? És veritat que això, que la Covid ha tensionat el sistema i ha posat de manifest aquesta manca d'infermeres, que no només és el Taulí, sinó que és a tot el sector, clarament.
Tot i això, la mirada de futur del Taulí és la d'incorporar noves professionals per revertir aquesta situació el més ràpid possible, amb la voluntat de consolidar les noves professionals que arribin.
I un dels nous projectes que té o que tindrà en marxa el Taulí en breu és un hospital de dia per als pacients amb malalties cròniques o dependents. Serà una unitat que es posarà en marxa aquest mes de maig i que estarà oberta de dilluns a divendres en horari diurn. Entre els objectius de l'espai hi ha reforçar el contacte i seguiment dels pacients per part dels professionals sanitaris, així com que els malalts coneguin millor les seves malalties per evitar complicacions.
La directora d'Infermeria de la Corporació, Mireia Sobirana, ha explicat que amb aquests 2 objectius s'evitaran que els malalts tinguin brots que posin en risc la seva salut i també que hagin de passar per urgències.
Intentarem evitar estades hospitalàries, intentarem també evitar anar a les urgències que no calguin, que es puguin controlar amb aquest seguiment de la malaltia. Hi ha metges, hi ha infermeres i faran això, intentar normalitzar aquest procés i que estiguem molt més a prop d'aquest perfil de pacients del que hem estat fins ara.
A més, també es fomentarà la seva educació sanitària de manera que guanyaran autonomia i benestar a través de conèixer millor les seves patologies. L'hospital de dia es posarà en marxa, com a molt tard, en 2 setmanes.
I sobre l'evolució de la pandèmia, avui us diem que el risc de rebrot i la velocitat de contagi a Sabadell han tornat a pujar lleugerament avui. El primer índex se situa als 203 punts, 3 més que ahir, mentre que el segon ha escalat fins al 0,92. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies ha tornat a baixar i ha passat dels 229 als 219 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 11 positius més, que eleva la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia en els 18.869. No hi ha hagut cap mort respecte d'ahir i es mantenen en els 554. Pel que fa als vacunats, avui ja són un total de 62.270 els sabadellencs amb la primera dosi, mentre que 28.923 tenen la pauta completa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Anem a altres temes. Sabadell vol fer un gir de 360 graus al model actual dels serveis socials. El primer pas suposarà habilitar diferents espais per fer les atencions que durant la pandèmia es van traslladar dels CAP als centres cívics. El segon és més un canvi de concepte amb la voluntat de superar el model assistencialista actual. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, ho ha explicat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Cortés ha assenyalat que ja s'han començat a aplicar canvis interns. D'una banda, s'ha reorganitzat la regidoria per tal d'abordar l'augment dels usuaris nous. De l'altra, s'ha reforçat l'atenció i el seguiment a mig i llarg termini. El regidor d'Acció Social apunta com es concreta tot plegat.
La porta d'entrada en el sistema, no? L'acollida tan ordinària com aquella que és d'urgències, el SUES, que coneixem tots, que és el Servei d'Urgències i Emergències Socials. I llavors també hem volgut reforçar el que és l'atenció i el seguiment més a mig i llarg termini, no? Que és el que ja existia de dependència i discapacitat, que ja estava molt consolidat, i ara ho hem reforçat creant dues seccions específiques, una per infància i adolescència en risc i una altra per temes d'exclusió residencial. Així entenem que podem oferir una millor atenció a totes aquelles persones que ens adrecen i tenen alguna d'aquestes necessitats.
Cortés ha afegit que una altra de les necessitats del departament passa per descarregar els treballadors socials de la tasca més administrativa i alhora reforçar aquest àmbit burocràtic. El regidor ha constatat que faran falta més recursos per fer-ho possible.
Ja estem complint el que són les ràtios per determinar la Generalitat i això ens porta a un altre dels debats, no? Últimament, i amb altres regidors de serveis socials ho hem pogut compartir, s'han d'actualitzar les ràtios que marca el contracte programa de la Generalitat, que és amb el qual ens finança tots els serveis socials que ens té delegats la Generalitat, i també actualitzar els mòduls, no? Perquè al final estem parlant de mòduls pels quals es calcula els diners que ens donen, que són de l'any 2007. I és obvi que, per exemple, quan estem parlant del salari dels professionals, si haguessin de pagar el mòdul del 2007, estarien pagant molt per sota el que fixen els convenis, no?
Sigui com sigui, el regidor d'Acció Social defensa que la regidoria ha pogut donar xupluc a totes les demandes d'atenció a conseqüència de la pandèmia i ha reivindicat que l'Ajuntament hagi augmentat de manera extraordinària la partida per atenció social en 2 milions d'euros.
3 minuts per arribar al punt de 3:15. La pandèmia ha triplicat les gestions que han de fer els immigrants per aconseguir tràmits inicials, arrelaments, renovacions de permisos o reagrupacions familiars. El tancament de molts serveis presencials i l'obligació de fer els tràmits online han complicat uns processos que ja no eren senzills. Això ho han denunciat des del Servei Ciutadà d'Acolliment al Ciutadà, l'ESCAI, que ja ha hagut de prendre mesures per afrontar la situació.
De fet, l'entitat, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha contractat una advocada per assumir l'escenari sorgit arran de la pandèmia. N'ha parlat la coordinadora de l'ESCAI, Raquel Garola.
Poder contractar una advocada especialitzada en estrangeria a partir del 20 de setembre, ja que, sobretot, a partir del juny, un cop es va aixecar l'estat d'alarma, es van reactivar els plaços administratius i tots els tràmits que havien quedat aturats es van reactivar i amb la finalització d'alguns períodes el volum de sol·licituds i de tràmit era molt més elevat i sobretot el segon semestre de l'any 2020 i encara actualment el 2021, ja que moltes oficines no han recuperat l'atenció presencial o al fer-ho amb cita prèvia els tràmits es retarden molt més.
Els terminis en què es resolen els casos també han augmentat en aquest context, passant dels 90 dies que marca la llei fins als 4 o 5 mesos, un termini que se suma al que el migrant necessita per recopilar tots els documents necessaris per presentar l'expedient.
Iniciar el tràmit. Clar, quan parlem dels 90 dies mínim, parlem de resoldre l'expedient, però és que, clar, fins que la persona arriba a presentar l'expedient, ha de passar molts mesos, ha de reunir documentació, el tema del Covid també ho ha dificultat molt, perquè a molts països d'origen, a nivell sud-americà, també a nivell africà, però sobretot a nivell sud-americà, on el Covid ha estat encara molt més greu que aquí, han tancat les ambaixades, han tancat plaços, quan la persona ja tenia el document, aquella oficina ja no funciona, ha d'anar a una altra oficina. Normalment hi ha una oficina al país i moltes persones s'han de desplaçar molts quilòmetres per arribar a aquella oficina, amb la qual cosa potser una persona pot trigar 6-7 mesos o més en preparar l'expedient.
L'ESCAI ha atès prop de 10.000 persones durant el 2020 i 1.250 han rebut assessorament internacional, unes dades que s'han fet públiques coincidint amb la presentació de la guia d'acollida de la ciutat de Sabadell. El document, disponible en paper i a través d'un codi QR, ofereix informació sobre el padró, l'atenció sanitària i l'escolarització en anglès, àrab, francès, traduït al català i al castellà. A mitjà termini s'editarà també en urdu, xinès i georgià.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Primera de les dues jornades de vaga estudiantil convocades a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aturada d'avui només la secunden estudiants d'aquest campus, però s'espera que demà s'hi sumin la resta d'universitats públiques catalanes. La jornada s'emmarca en les peticions per millorar les condicions de l'activitat docent al centre. Berta Navarrete és portaveu de la coordinadora d'assemblees interuniversitàries.
Avui la vaga és només aquí l'Autònoma, perquè tenim aquesta doble campanya, la diguem de totes les universitats, que és el compromís amb els 5 punts que volem aconseguir d'equiparació de preus de màster i graus, de protocols feministes, de català a les aules, d'absolució dels casos repressius i també de la remuneració de pràctiques. Això és el compromís que fa 2 mesos que reclamem.
Un altre objectiu de les mobilitzacions és la convocatòria d'un referèndum per la implementació de l'avaluació única en detriment de la contínua. La portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la UAB, Cristina Cambó, creu que aquest sistema facilitaria als estudiants compaginar els seus estudis amb altres càrregues personals. Des de primera hora del matí, prop d'un centenar de membres del Sindicat d'Estudiants i de la Coordinadora d'Assemblees han situat barricades als principals accessos al campus, a les rotondes de la carretera de Cerdanyola i l'AP7, i també a l'estació dels ferrocarrils.
Repassem algunes informacions més en format més breu. L'aeroport de Sabadell augmenta les seves operacions en un terç respecte d'ara fa 2 anys.
Dels aeròdroms que van tenir principalment activitat no comercial, Sabadell ha comptabilitzat en aquest mes d'abril 4.447 moviments. Això és un 32,1% més que el període de l'any 2019. Per davant té l'aeroport de Madrid Cuatro Vientos, amb més de 5.000 vols, i per darrere el de Jerez, que no arriba als 3.800.
Detingut per robar l'interior d'una furgoneta.
Passada la mitjanit, la policia local ha rebut l'avís que un jove de 23 anys ja ha trencat el vidre del vehicle per endur-se el que hi havia dins. El seu propietari l'ha començat a perseguir fins que han estat localitzats pels agents i s'ha procedit a detenir-lo. Les pertinences robades han estat tornades al seu titular.
Accident de trànsit a la rotonda de la Vinya.
Ha passat aquest dimarts a les 4 de la tarda, a l'alçada de la carretera de Terrassa, es va produir una col·lisió entre una ambulància i una motocicleta. Segons sembla, el conductor de l'ambulància, de 60 anys, no va realitzar correctament el cediu al pas, provocant el xoc fruto lateral de la motocicleta amb aquesta. Ell va sortir-ne il·lès, però el conductor de la motocicleta, de 40 anys, va quedar ferit lleu, sent traslladat a l'Hospital per Taulí.
I acabem Premià de Terrassa una butlleta del Millón de l'Euromillones.
Des del Patronat d'Apostes han informat que ha estat validada una participació que ha guanyat justament 1 milió d'euros. La sucursal número 12.780 es troba a l'Avinguda Barcelona número 232.
Us ho hem avançat en titulars. La Creu Alta celebrarà una festa gran canó major amb una cinquantena d'activitats entre els 17 i el 23 de maig. Arran de les restriccions pel coronavirus que limiten els actes que es poden fer al carrer, l'Associació de Veïns del Barri ha decidit rebatejar la celebració, però mantenint l'esperit de la festa. Algunes activitats passaran al format virtual, mentre que d'altres requeriran de cita prèvia, ja que els aforaments seran limitats i en espais perimetrats.
El vocal d'Acció Cívica, Jordi Turguet, ha enumerat algunes de les activitats que es mantindran en aquesta edició pandèmica. Com dèiem, amb algun canvi organitzatiu, però mantenint l'esperit talleret de sempre.
És un vaixell que es mou gràcies als rems que portes, no porta ni motor.
Com a novetats d'aquest any, hi haurà la Gincama Tallaret, un concurs de preguntes sobre la Creu Alta, i el primer concurs de pintura ràpida. En canvi, desapareixen activitats clàssiques com la cursa de carretons, els concerts nocturns o els àpats populars. També s'entregaran els Tallarets d'Honor 2021.
La persona és la Maria del Carme Torrella, una persona molt vinculada al barri i a l'associació, i l'entitat és la Biblioteca de la Creu Alta, el Safareig, que justament aquest any fan 15 anys. Aquests seran els dos tallarets d'honor que es lliuraran en aquesta festa major.
Els actes que requereixin cita prèvia es faran en 8 espais del barri, com la biblioteca, Cal Estruc, el Teatre Sant Vicenç, Cal Balsac o les escoles Creu Alta i Samuntada. Per apuntar-se a aquests actes cal trucar al 616 012 591. Firmar un documento. Mediar un previo aviso sin hacer un juramento. Hemos hecho un compromiso
Nova actuació en el marc del cicle Música al Saló. Avui, a un quart de vuit del vespre, sonarà flamenc al Teatre Principal. Són aquests que escoltem, Lídia Mora i el Rosselitó, sobrenom artístic de Víctor Rosell, i actuaran a l'Espai Sabadellenc. Es tracta de dos músics barcelonins de les Joventuts Musicals que oferiran al públic un repertori divers, tal com ha explicat Mora al programa El Cafè de la Ràdio.
Sobretot serà transmetre el rotllo que tenim ell i jo, l'amistat i la soltura, l'esenfado, no?, al públic, i òbviament pues, serà mitjançant pels flamencs, jo què sé, millor, perquè també escollim una miqueta les coses en base ens ve de gust, no? Però suposo que pues, podrem passar, per exemple, per uns tangos, una boleria, la canya, un alcuplé, el fandango de Huelva, potser. No sé, ja veurem, encara no està molt decidit.
Però Dios así lo quiso. Solo de tratarnos hemos hecho un compromiso.
I la complicitat a l'escenari s'entén perquè el guitarrista i la cantaora Pere es coneixen des de fa més d'una dècada.
I això es nota, es compenetren i deixen fluir les emocions que senten en el moment. Es pregunten l'un a l'altre dalt de l'escenari què et ve de gust. D'inicis autodidactes, la Lídia s'ha nodrit del flamenc del carrer després d'escoltar cantants de referència com Mairena, Porrina de Badajoz o Farina. Després d'uns mesos sense cantar en directe per culpa de la pandèmia, actuarà per primera vegada al Teatre Principal, un escenari que diu que posa respecte i amb una sonoritat molt especial.
Una actuació que començarà a un quart de vuit del vespre al Saló del Teatre Principal.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
L'altre dia vam retallar un punt en respecte a la salvació i sabem que sumant de 3 estarem molt més a prop.
Crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
Un equipo joven que tiene mucha calidad, mucho desparpajo y sobre todo compite muy bien. Si llevan 45 puntos y estarán en lo más alto, por algo será.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tens ganes de que la banca canviï? Vine a la plaça d'11 i uneix-te a la primera comunitat fintech de Catalunya. Aprèn, comparteix i organitza't. Registra-t'hi entrant a comunitat.11.cat. Tot comença a la plaça 11.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 39a jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Tenerife.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
7 minuts per arribar al punt de les 2. Les negociacions per formar govern a Catalunya segueixen encallades. Els polítics sabadellencs han analitzat aquest matí al programa El Cafè de la Ràdio l'estat de les converses entre Junts i Esquerra, un partit que va ser primera força independentista al Parlament i que aposta per obtenir la presidència amb el suport dels de Puigdemont.
L'exalcalde de Sabadell, ara diputat al Parlament, Juli Fernández, recorda a Junts les investidures de Mas, Puigdemont, Torra i la de Jordi Turull i reclama que ara votin a favor d'Aragonès. Malgrat això, Fernández no tanca les portes a l'acord entre els principals partits independentistes.
Creiem que cal continuar negociant sense la pressió electoral. Nosaltres el que plantegem és que Junts per Catalunya compleixi aquesta oferta que va fer públicament i que també ha reiterat privadament.
Un, Una oferta que passaria per cedir 4 vots als republicans i així, amb el suport dels comuns i la CUP, sumar més vots afirmatius en una hipotètica segona votació del candidat aragonès.
Un partit, el dels comuns, que ha obert diàlegs amb Esquerra.
El grup de Jéssica Albiach que proposa explorar la possibilitat d'un govern d'esquerres que doni resposta a la crisi social i sanitària que vindrà després de la pandèmia. Joan Mena, portaveu del partit i diputat al Congrés, ha qualificat de bogeria una repetició electoral.
El que veiem és una oportunitat de que Junts per Catalunya no estigui en el govern de la Generalitat. Pensem que això és positiu pel país i a partir d'aquí, doncs, evidentment, des de en Comú Podem estem predisposats a poder arribar a un acord amb Esquerra Republicana.
Per Mena, un pacte amb Esquerra no implica que cap dels dos actors renunciés als seus ideals.
I mentrestant, Junts reclama Esquerra negociar un acord de legislatura i no d'investidura.
Des de Junts per Catalunya responsabilitzen els republicans del trencament de les negociacions. Per Lourdes Ciuró, portaveu municipal i número 20 de Junts a les llistes per Barcelona, l'únic escull que quedava era la política dels dos grups al Congrés dels Diputats i descarta investir Aragonès sense un acord previ.
A no ser que el que es persegueixi és el que ha insinuat el senyor Mena, que és, escolta, ens hi posem nosaltres, que el PSC també doni suport, que al final del que es tracta és de raconar Junts. Si es tracta d'això, esperem que surtin i ens ho diguin, perquè també tothom tenim dret a ser de la veritat, però el que està clar, que no donarem suport nosaltres a un govern que no sigui independentista i del qual no formem part.
Una opinió de Ciuró que diu que els republicans caldria que tornessin a la taula de negociació i confirma que ningú voldria una repetició electoral. Una cita que, si no s'investeix nou president abans del dia 26 de maig, seria el 13 de juliol, un dimarts.
I per aquest migdia hi havia convocada precisament una reunió entre Junts i Esquerra mediada per la CUP amb l'objectiu de desbloquejar la situació actual.
Els republicans han explicat que la finalitat de la seva assistència serà intentar implementar l'acord que tenen signat amb Junts com més aviat millor. L'equip juntaire hi participa de manera telemàtica perquè el seu president, Jordi Sánchez, està empresonat. La seva vicepresidenta està confinada i la portaveu està a Madrid. La CUP ha convocat aquesta reunió un dia després que Junts anunciés que no cediria vots per facilitar la investidura de Pere Aragonès. El termini per formar govern abans de la convocatòria de noves eleccions s'acaba d'aquí a 14 dies.
Per tant, ha començat el compte enrere. A tot això, el candidat del PSC, Salvador Illa, també s'ha posicionat sobre aquesta qüestió i ha lamentat que Esquerra vulgui, ha dit, persistir en el bloqueig intentant una investidura que ja s'ha demostrat, ha assegurat, una via fracassada. Illa ha instat els republicans a tocar de peus a terra i a acceptar la realitat de les urnes i els ha dit que deixin que s'obri pas a l'alternativa reconeixent qui va guanyar les eleccions, que en aquest cas va ser ell, el PSC, amb ell com a candidat. El líder del PSC ha recordat que si la majoria d'esquerres no és possible és només pel cordó sanitari al voltant del PSC. Al mateix temps, Illa descarta que els socialistes puguin facilitar la investidura de Pere Aragonès per activa o per passiva si l'enroc es manté. I sobre la Covid-19 us expliquem que les persones a la franja d'edat entre els 50 i els 59 anys rebran la vacuna monodosi de Janssen.
Així ho ha acordat aquest dimarts la Comissió de Salut Pública. En el marc de la reunió també s'ha acordat avançar en l'estratègia de vacunació davant la Covid-19, incorporant-hi nous col·lectius vulnerables com els grans dependents de difícil accessibilitat, acabant la vacunació del grup de 60 anys en amunt i continuant amb el grup dels 50 als 59. A les vacunes disponibles per tots aquests grups s'hi afegirà la de Janssen.
I també en matèria de vacunacions, França obre la campanya a tota la població adulta.
Des d'avui, tots els francesos adults podran acudir al seu centre de salut i rebre el vaccí si n'hi ha dosis disponibles. Emmanuel Macron ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta mesura és no malgastar cap dosi. L'ampliació de la campanya d'immunització s'ha produït dos dies després que s'iniciés la vacunació en persones de més de 50 anys.
Brussel·les ha empitjorat 6 dècimes les previsions del govern espanyol sobre el PIB.
Ara es calcula un creixement del producte interior brut del 5,9% per cent el 2021. La Comissió Europea preveu que l'economia recuperi el nivell previ a la crisi sanitària el 2022 i que el deute es comenci a reduir aquest any.
I s'eleven a 522 les persones detingudes en el macrooperatiu per desmantellar una xarxa que hauria falsificat més de 1.800 carnets de conduir a través de la base de dades de la Direcció General de Trànsit. Els líders de l'entramat criminal s'han acollit al dret a no declarar en seu policial i està previst que passin demà a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Girona, qui coordina l'operació. Se'ls investiga per suborn, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a grup criminal. Durant els escorcolls, els investigadors han localitzat gran quantitat de diners en efectiu que atribueixen al frau. Menys d'un minut per les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.